Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras. Catalunya Ràdio, la ràdio nacional i més esportiva de Catalunya.
Bona tarda, passen 6 minuts de les 8 del vespre fins a les 9. Repassarem l'actualitat esportiva d'avui divendres, però abans us avancem als titulars. El DKB Joventut ha anunciat avui que Rudi Fernández ha renovat per la penya per 4 temporades més, inclosa la que li queda per complir. Rudi està content i assegura que el seu objectiu és marxar la temporada que ve a la NBA i que per això ha refusat altres ofertes que tenia. Javier Saviola el presenta com a nou jugador del Real Madrid i en poques paraules, bon posat i de manera educada, agraeix l'interès del Real Madrid i del seu president per fitxar-lo. També presenten amb glamour, amb el glamour de Los Angeles, el nou jugador de Los Angeles Galaxy, David Beckham. Marc Ingla, responsable de màrqueting del Barça, assegura a l'Espol al Punt de Catalunya Ràdio que Henry serà, juntament amb Ronaldinho, l'únic jugador del qual el Barça no tindrà els drets d'imatge. Ingla reconeix que s'ha desbordat les vendes de les noves samarretes del Barça de color blau. Gorka és la prioritat del tècnic de l'Atlètic Club de Bilbao, de Joaquín Caparrós, i el president de l'Espanyol, Daniel Sánchez Llibre, assegura que no donaran cartes de llibertat a Dojo. El Tour, arribada a l'esprint amb victòria de Tom Bonen. De 6 etapes, 5 s'han decidit a l'esprint. L'Ajuntament de Figueres és ara mateix l'escenari d'una concentració per reclamar que el club de futbol no se'n vagi de la ciutat. L'acte es tanca amb una recollida de firmes que s'entregarà a l'alcalde. El mateix alcalde de Figueres, Santi Vila, ens explicarà la situació a partir de 8:45 a Força Esports. A aquella hora també us explicarem una història insòlita que es viurà aquesta nit al míting atlètic de Roma. Un atleta discapacitat, Òscar Pistorius, participarà als 400 metres amb dues pròtesis a les cames. L'atleta fa unes marques tan competitives que ara mateix seria el millor atleta espanyol del moment. I a partir de 8:45 obrirem la tertúlia d'avui divendres amb Marc Sant Romà, Julià García i Pepito Ramos. Doncs el primer punt ens situa al món del bàsquet, perquè s'esperava des de feia dies, però el contracte era tan complex que s'ha fet endarrerir l'oficialitat de l'acord. Rudi Fernández signa una ampliació del contracte amb la penya per 3 temporades més, afegint-hi la que ja tenia signada.
I ho fa amb la sorpresa de la duració del contracte, tot i que, com ell mateix ha reconegut, fa tot just mitja hora en fer-se oficial l'acord, el seu objectiu immediat és marxar a l'NBA.
Valoro una part molt positiva, perquè crec que el DKV pues, ha lluitat per una persona a la cantera i ha demostrat pues, que em valora, que confia en mi i sobretot bueno, m'ha millorat el contracte, que era algo que ho teníem en ment, i també sobretot pues, han donat també la possibilitat de sortir l'any que ve a la NBA, que és el meu objectiu, i per això he dit a molts equips que preferia quedar-me aquí un any més i està amb el meu club de sempre.
El mateix Rudi, doncs, reconeix el seu desig de fer el salt a la Lliga Nord-Americana la temporada vinent, i els 3 anys més que té signats són sempre amb una clàusula de sortida, només per l'NBA, molt però molt assequible. Per marxar un equip europeu, inclòs el Barça, es manté en unes xifres semblants als 3 milions d'euros que té ara mateix. Rudi també ha valorat la presència d'Aito a la banqueta i la línia que està seguint la penya en els últims anys.
Jo crec que estan fent un equip bastant bo. Són dos jugadors que conec, que han firmat, com és Jagla i Malet, que són jugadors que tenen molt de talent. I bueno, després, ara la sort que té el DKB Joventut és que segueix tenint la mateixa dinàmica d'entrenadors, com continua l'Aito i el Cito, i crec que farà un equip competitiu, com hem estat aquests 2 anys sent un equip molt competitiu en totes les competicions.
Cal destacar en aquesta ampliació del contracte de Rudi la insistència del jugador per quedar-se a Badalona. L'entrada a escena del Barça per intentar que fos el substitut de Navarro va donar encara més magnitud a tota aquesta operació.
A la presentació de Javier Saviola com a nou jugador del Real Madrid, el davanter argentí ha obviat la seva etapa blaugrana, però no ha volgut evitar contestar les crítiques que li ha fet el president del Barça, Joan Laporta. Catalunya Ràdio, Madrid, Toni Rigalt, bona tarda.
Bona tarda. Javier Saviola ha dit avui que quan va rebre la trucada del Madrid no s'ho va rumiar ni un segon i que tant de bo el Madrid pugui ser més feliç que el Barça. A la seva primera roda de premsa com a jugador del Madrid, Saviola ha respost a les paraules afalagadores de Ramon Calderón, que a la presentació ha fet seva una valoració de l'equip on s'assenyala que Saviola té les qualitats de Raúl i d'Owen. Saviola s'ha mostrat conciliador, no ha volgut contestar les crítiques i ha justificat així haver elegit l'opció de fitxar pel Madrid.
No siento nada, la verdad. Para serte sincero, no me hace ni más feliz ni menos. No, hoy por hoy, todas las cosas que pasan en el pasado, tratar de abrir una nueva etapa y yo no traicioné a nadie ni maté a nadie. Solo soy un jugador de fútbol y vengo a jugar al fútbol nada más, ¿no?
El jugador argentí ha dit que no sap encara si celebrarà, vestit de madridista, un gol marcat al Barça, i ha contestat a Joan Laporta, que va dir que no entendria que Saviola no fos agraït amb el Barça.
Yo lo hubiera invitado a que esté en la rueda de prensa cuando yo me despedí, en donde le he agradecido a mis compañeros, al cuerpo técnico, a la gente. Yo me he ido del Barça más que agradecido, ¿no? Yo qué tengo que decir del Barça. Por eso me ha sorprendido las cosas que ha dicho.
També Saviola ha mostrat un to conciliador sempre que s'ha referit a la seva estada al club blaugrana i ha evitat carregar contra el cos tècnic i la directiva per l'última temporada. El jugador argentí, però, ha recordat que ningú li pot retreure ni falta d'implicació ni d'esforç durant la seva etapa blaugrana.
Yo creo que a mí no se me ha podido reprochar nada, ¿no? He entrenado, cuando he jugado, lo he tratado de hacer lo mejor posible, ya te digo, ¿no? Haciéndolo bien, haciéndolo mal, pero creo que a veces uno valora el esfuerzo y lo que uno puede entregar. Después, bueno, cuando uno no tiene la mente tranquila y sabe que no se esforzó, ahí sí es problemático, pero yo no tengo nada que reprocharme, ¿no?
A la presentació de Saviola hi han acudit 2.000 aficionats. L'argentí ha firmat amb el Madrid per les 4 pròximes temporades.
No sé si hi ha molta o poca expectació, però a hores d'ara presenten el nou jugador de Los Angeles Galaxy, David Beckham. Xavier Vilà és el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units i el tenim ara en línia. Xavier, bona tarda.
Què tal, Santi? Bona tarda.
No sé si molta o poca expectació.
Home, pels Estats Units, moltíssima.
Sí?
Però molt. Home, aquí el soccer has de tenir present que és un esport minoritari, vaja, com saps. Mm. I la gent que es va plegar ja ahir a la nit a l'aeroport internacional de Los Angeles per rebre-la, un centenar de persones, ja diu molt de l'impacte que genera l'arribada del jugador anglès aquí. I avui al Home Depot Center de Los Angeles, doncs escolta, com si d'una estrella de Hollywood es tractés. La resposta de l'aficionat ha estat impressionant, i la mediàtica ja ni t'ho explico, una bogeria autèntica, fins a l'extrem que el canal d'esports ESPN ha televisat l'esdeveniment en directe. Aquí per veure un partit de futbol costa Déu i ajut, i en aquest cas amb un canal de cable que es va veure tot el país, doncs han transmès en directe aquesta presentació de Beckham. Ha sortit al camp vestit amb un traje marengo, camisa blanca, corbata grisa clara, i la reacció del públic, com et deia, enfervoritzada, em sembla que la podem escoltar.
Em pensava que no era tan conegut bé que als Estats Units.
Escolta, molt. La veritat és que ell, davant d'aquesta reacció, s'ha declarat emocionat per l'interès que ha generat, en bona part marcat, òbviament, per la irrupció a la Meca del cinema d'un jugador que alhora és amic íntim de Tom Cruise, això diu molt a la ciutat, i que està casat amb un ex-Spice Girl.
Ara tornarà a cantar, diu.
Sí, sí. La revista W, que a Los Angeles té un caché important, el retrata en portada aquest mes. El títol, Els nous ídols americans. Déu-n'hi-do. Sigui com sigui, aquest és un estil de vida que Beckham ha reconegut en la presentació, que estarà ben present en la seva nova vida a Califòrnia.
I've always looked for challenges in my career.
Sempre buscant reptes en la meva carrera i coses excitants en la meva vida. La meva família s'ha traslladat ara a Los Angeles. En teníem intenció i n'estem orgullosos. I en la nostra vida tot és perfecte.
De la presentació, deixa'm destacar-te un parell d'aspectes que m'han cridat l'atenció. Per exemple, les xiulades que s'han escoltat quan Beckham ha anomenat el Madrid o el Manchester United, els seus equips anteriors. També xiulades quan el comissionat de la Lliga ha parlat en castellà, i fortes. O quan l'alcalde de Los Angeles, Antonio Villaraigosa, ha mirat d'esperonar l'audiència posant-se una samarreta del club amb el 23 de Beckham a l'esquena i pràcticament ningú li ha fet cas. Parlant de samarretes, deixa'm dir-te també que el club n'espera vendre 200.000 a mig termini a $80 per cap. Això suposa un pessic de 16 milions que a Los Angeles Galaxy feia temps que no havien vist, i l'impacte econòmic de la seva arribada per la Lliga serà impressionant. Alguns la comparen amb l'arribada de Pelé al Cosmos l'any 75. El mite brasiler no va tenir molta sort aquí, veurem què passa amb Beckham.
Doncs són les dades que ens fa arribar Xavier Vilà en aquesta presentació de David Beckham. Xavier, gràcies, bona tarda.
A vosaltres.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai, perquè la seguretat no és negociable.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Qualsevol que es passegi aquests dies per les instal·lacions del Barça pot agafar una idea clara de dues coses. L'efecte Henry ja es deixa notar a la botiga oficial del club, quan el francès encara no ha jugat un partit oficial. I la segona, equipació blava, va camí de repetir l'èxit del groc fluorescent de fa 2 anys. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça confia en la projecció mediàtica que els donarà Thierry Henry, però el francès no ha cedit els seus drets d'imatge al club.
Ni ell ni Ronaldinho són els dos jugadors de la plantilla que comercialitzen els drets d'imatge al marge del Barça i sense que el club obtingui un benefici directe dels acords als quals arriben. Henry és un dels futbolistes més mediàtics d'Europa ara mateix. Ingressa uns 15 milions d'euros per temporada gràcies als acords comercials que ha firmat amb un selecte grup de multinacionals per cedir la seva imatge. És més, és el jugador que més ingressa pel contracte de patrocini de les seves botes. Cobra més per aquest concepte que Ronaldinho o el mateix David Beckham. El vicepresident de màrqueting i mitjans del Barça, Marc Ingla, ha reconegut a Catalunya Ràdio que hi ha poc marge per treballar i obtenir beneficis dels drets d'imatge d'Henry.
Sobre els drets d'imatge, doncs, en funció de les operacions o oportunitats que es plantegin, doncs, es discutiran amb el jugador i s'arribarà a acords puntuals. Però també hem de tenir en compte que Henry ja ve, doncs, amb tot el bagatge de contractes comercials ja fets amb diverses cases, a més amb companyies de perfil multinacional i global, i per tant hi ha un marge relatiu, no?, per millorar el que ja genera ell individualment.
El club no dona dades sobre la venda de samarretes, però sí que constata l'èxit de les noves samarretes blaves, la segona equipació. L'afluència de turistes a les instal·lacions del Barça és massiva les últimes setmanes. Els responsables del museu calculen que 8.000 persones visiten diàriament les instal·lacions.
La planificació esportiva ha quedat aturada al Barça després del fitxatge de Milito. L'argentí arriba a Barcelona a finals de la setmana que ve, però abans ha de marxar a Santi Esquerra.
Serà el tercer a marxar del Barça. Amb l'elecció de Fernando García Macua com a nou president de l'Atlètic de Bilbao, Santi Esquerra té pràcticament enllestit el seu retorn a Bilbao. És només una qüestió de calendari. García Macua avui ha presentat Joaquín Caparrós, l'entrenador. Demà ho farà amb Aitor Ocio, que avui ha arribat a Bilbao, i dilluns li toca el torn a Iñaki Muñoz. Dimarts és el dia en què Esquerra pot tancar el seu retorn a Sant Mamés. El Barça no posarà problemes a donar-li la carta de llibertat. Esquerra té un any més de contracte. Aquest any només ha participat en 16 partits entre Lliga, Copa i Champions, i va arribar al Barça amb la carta de llibertat.
Parlem de l'Espanyol. Marc Negre, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè Daniel Sánchez Llibre dona la plantilla per tancada després de la incorporació del jugador serbi Smiljanić.
És el tercer fitxatge d'aquesta temporada després de Baldo i Clemente Rodríguez. Smiljanić, de 21 anys, arribarà entre dimarts i dimecres de la setmana vinent i després s'incorporarà a l'estaig de pretemporada de Peralada. El club, per tant, ha reforçat les tres posicions que s'havia marcat com a prioritat i el capítol d'alta ja s'ha tancat. Falta, però, per resoldre el futur del porter Gorka Iraisos. Sánchez Llibre ha explicat que el nou president de l'Atlètic de Bilbao, Fernando García Macua, encara no s'ha posat en contacte amb l'Espanyol.
L'Atlètic està interessat per la contractació del Gorka. També és cert que un dels candidats, que jo el conec perquè estava en la directiva última, em va trucar fa 4 o 5 dies dient que si ell guanyava doncs volia fitxar en el Gorka. El nou president, que és el Macu, em sembla, de moment no ens han comentat res.
Tot i això, el nou tècnic de l'Atlètic, Joaquín Caparrós, té el nom de Gorka com la seva prioritat a la porteria del club basc. La clàusula del jugador és de 9 milions d'euros, però l'Espanyol estaria disposat a vendre'l per 6. Si Gorka se'n va, l'Espanyol hauria de fitxar un porter o bé dipositar la confiança en el jove Kiko Casilla, fitxat aquesta temporada del Madrid Castilla.
Abans, quan conduïa, era com estar en un videojoc. Esquivar les tapes de les clavegueres que saltaven, fugir dels cons que em perseguien, frenar temps davant dels semàfors que es tornaven bojos. Ara visc segur. Condueix un Volvo C30, perquè la seguretat no és negociable.
Vine ja pel teu Volvo C30 i aconseguiràs unes condicions molt especials de finançament. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Vinokurov i Kloden continuen al Tour. Avui han acabat l'etapa i la incògnita és saber si demà seran a la sortida. Jordi Turri, enviat especial, bona tarda.
Bona tarda, Santi.
Sortiran o no?
tot apunta que sortiran. El que no està tan clar és si podran acabar l'etapa de demà o la de demà passat, perquè és que el Tour de França entra de ple a la zona alpina, entra als Alps. Probablement de les tres etapes que hi ha dels Alps, la de demà és la més fluixeta. Tot i això, els corredors hauran de pujar a la Colombier, que és un port de primera categoria, que està a 15 quilòmetres de final, i ben segur que el ritme que seguirà el grup serà molt diferent al d'avui, on l'etapa era plana, on s'ha escapat un corredor, que és Bradley Wiggins, i on el gran grup ha rodat amb molta tranquil·litat. Al final, per cert, ha guanyat a l'esprint Tom Boonen per davant d'Oscar Freire. Però totes les mirades es dirigien cap a aquests dos corredors, Alexander Vinokourov i Andreas Kloden. Al final, han creuant la línia d'arribada, i el mànager del seu equip, de l'equip Astana, Marc Viver, ha fet una mica aquesta valoració de com han plantejat aquesta etapa.
Hem posat a la disposició de Vinokourov corredors com Ras, Siglinski o Ivanov per protegir-lo. Amb Kloden anava Savoldelli, i és que una segona caiguda que pot passar fàcilment podria ser fatal. Penso que és una estratègia lògica. Malgrat tot, sóc de naturalesa optimista. És cert que el nostre equip està tocat, però no enfonsat.
I com diem, totes les mirades dirigides cap a Vinokourov i Kloden. També la d'un corredor, Óscar Pereiro, favorit també per guanyar el Tour de França, que ha fet aquesta valoració.
Hombre, se le veía rodar todo el día atrás con su equipo y hasta en el pedaleo se notaba raro, ¿no? Pero la verdad que chapó por él porque no todos los deportistas serían capaces de hacer lo que acaba de hacer, ¿no? Pues estar magullado como está, intentar pasar los días sabiendo que igual para nada, ¿no?
Doncs aquesta és la informació de la jornada d'avui del Tour. Gràcies, Jordi, bona tarda.
Bona tarda.
El líder del Mundial del MotoGP, Casey Stoner, continua marcant la pauta. Aquest divendres ha estat el més ràpid en els primers entrenaments del Gran Premi d'Alemanya. Ha seguit la jornada d'avui l'enviat especial de Catalunya Ràdio, Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
Hola, bona tarda. Divendres 13, però a Casey Stoner sembla que no l'afecta.
Novament som ràpids d'inici, no hi ha rectes llargues aquí i la Ducati torna a demostrar la seva qualitat a la zona virullada. Amb els pneumàtics anem bé, no tenim problemes ni amb els durs ni amb els tous. El que no m'agrada és el nou asfalt, perquè en alguns punts és perillós perquè hi ha sots i hi ha caigut gent avui, però l'equip està treballant molt bé i tot surt fàcil de moment.
I si Stoner ha dominat les dues primeres sessions lliures, a la segona ha pujat la temperatura i encara ha rebaixat el temps, ja l'heu sentit, cap problema, el que no poden dir ni Rossi, segona 3 dècimes, ni Dani Pedrosa, tercera 6. Rossi diu que no està confiat al 100% amb el pneumàtic davanter, i això en aquesta pista és crític perquè als revolts ràpids necessites confiança davant. La goma davantera ha de ser, a banda, molt estable per les frenades fortes. I pel que fa a Dani Pedrosa, si bé a la volta decisiva semblava consistent i ha trobat pilots que l'han frenat, valora així aquest primer dia.
A la tarda hem millorat bastant, però sí, encara m'agradaria poder millorar més demà, i tenim algunes idees, esperem que funcionin i poder provar els pneumàtics també que ens falten. I bueno, a les dues últimes voltes he trobat tràfic i he hagut no he fet tan bon ritme al final, però bueno, hauria sigut bo poder continuar per veure quina era la progressió, perquè fins aquell moment estàvem millorant.
Vejam, doncs, si les idees que té l'equip de Pedrosa no s'esgarren per la temperatura. La previsió diu que ha de fer més calor a mesura que avanci el cap de setmana, i aquesta pot ser la clau que faci funcionar un o altre pneumàtic. Stoner, primer, Rossi, segon, Pedrosa, tercer, i Carles Checa, cinquè, content perquè té un nou xassís. A 250, Lorenzo, pol provisional, quart, Barberà, sisè, Dovizioso, novè, Bautista, i setzè, l'Aleix Espargaró. A 125, l'hongarès Talmaxi té la pol provisional, quart, Gadea, cinquè, Faubel, onzè, pol Espargaró, setzè, Oliver, i vintè, Tito Rabat.
I ara, la clau del dia amb Repsol IPF.
Fa setmanes que Carles Checa gairebé no té dies lliures. Encadena els grans premis d'Anglaterra, Holanda, una escapada al Japó per entrenar-se per les 8 hores de Suzuka, ara és aquí a Alemanya. La setmana que ve serà Laguna Seca i després encara marxarà novament al Japó per disputar la cursa de resistència amb una Honda.
Estem fent una mica de trotamons, no? Maleta amunt, avall, aeroports, hotels... La veritat és que ens t'has adaptat, no? L'avió ja comença a ser l'habitació de casa meva.
La setmana passada Carles Checa va arribar per segona vegada aquest any al Japó i no es va poder permetre gairebé ni tenir jet lag.
Curiós, perquè vam arribar ja el dilluns després de la cursa d'Holanda. El dimarts era un dia de festa, però vam aparèixer per allà al circuit per veure com anava, i els japonesos, no, que normalment són tots molt programats, ens van dir, ja que estàs aquí, doncs per què no rodes, no? I així ja estaràs més a punt per demà. Dic, com que el temps no estava tampoc molt clar... Per aprofitar el primer dia, no, vull dir que ja de seguida va ser arribar i el dia següent ja estàvem rodant sobre la moto, no? Més de 300 per hora, no?
Doncs demà més dosi de moto pel de Sant Fruitós de Bages.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Ja tens el Volkswagen. Com se sent? Però que no era el taller?
Ha, és que a Porta Automoció, amb cita prèvia, em revisen el Volkswagen el mateix dia.
Porta Automoció, nou servei postvenda Volkswagen. Tracte personalitzat, important, amb cita prèvia, entrega el mateix dia. Amb descompte del 30% en oli. Porta Automoció, Camèlies 83, a prop del Camp de l'Europa, 93-284-0955. No tanquem per vacances.
Rodalies, amb destinació Illa Fantasia, via 3.
Aquest estiu Renfe Rodalies et porta a Illa Fantasia. Ara tens un bitllet combinat per viatjar fins al parc aquàtic i gaudir de totes les atraccions per 12 euros als nens i 16 euros als adults. Informa-te'n a renfe.com o al 902 24 0202. Propera estació, Fantasia. Renfe Rodalies, el tren i tu.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
L'Olesa Espanyol de bàsquet femení ha aconseguit els permisos necessaris per participar a la Lliga Femenina. Fa poca estona li han donat el vistiplau a la documentació i s'ha homologat la seva pista.
Aquest era un dels maldecaps més importants que tenia l'equip de l'Olesa i el que faltava per garantir la seva presència a la màxima categoria del bàsquet femení estatal. El president del club, Jaume Sant Martí, ho ha confirmat a Catalunya Ràdio.
Nosaltres el que veníem avui era poder ser l'equip, perquè avui ens han donat l'homologació del pavelló de que ha sigut una cosa bastant difícil i l'hem aconseguit.
Aquesta decisió li han comunicat a Sant Martí fa poca estona i aquest no amaga la satisfacció pel que considera un repte.
El club bàsquet d'Olesa i sobretot la ciutat d'Olesa pugui gaudir de la màxima categoria i avui, doncs, evidentment, després de la reunió que ara sortim de la Federació Espanyola de Bàsquet, evidentment ja som aquí amb tots els drets de la Lliga Femenina.
Avui s'ha sortejat la Lliga Femenina de Bàsquet al calendari. El nou equip de l'Olesa Espanyol debutarà contra el Baloncesto San José. Serà el primer partit del nou equip de la Lliga Femenina de Bàsquet. L'altre equip català, el Cadí La Seu d'Urgell, tindrà un començament complicat a la pista del Saragossa. El derbi català arribarà a la 12a jornada de Lliga, en què jugaran l'Olesa Espanyol i La Seu. La tornada entre els dos equips femenins de la màxima categoria del bàsquet femení serà la penúltima jornada a la pista de la capital de l'Alt Urgell. Els partits entre l'Olesa Espanyol i el Ros Casares de València es jugaran a la 5a jornada a l'Olesa i a la 18a jornada a la pista de Valenciana. El partit de la 5a jornada serà per l'Olesa el partit de la temporada.
Sí, jo crec que serà el partit de la temporada. La 5a jornada ens hem de l'equip, doncs, que es participa a la competició europea, que és el campió de Lliga, és l'equip amb més pressupost de tots, i la veritat, hi ha més que és un orgull per una ciutat com Olesa, gràcies al Club Real Deportiu Espanyol, que pugui gaudir del bàsquet d'elit a Catalunya.
L'Espanyol de futbol femení canvia de direcció tècnica amb la voluntat de continuar la primera línia. Emilio Montiagut és el fa càrrec de l'equip blanquiblau.
Torna l'Espanyol després de fer d'ajudant de Paco Flores al Saragossa i l'Almeria. Abans també va acompanyar Flores al primer equip de l'Espanyol i va entrenar durant 6 temporades equips del futbol base blanquiblau. Ara afronta un nou projecte, entrenar l'equip femení, actual sotscampió de Lliga i també de Copa.
Lo primero es un orgullo volver a l'Espanyol, que es mi casa. Luego tengo la colaboración de Ramón Catalá. Estamos bien asesorados y intentamos, pues, cosechar los triunfos que últimamente cosechó el Español. Hay que poner el equipo femenino arriba del todo. Poco a poco nos amoldaremos y intentaremos hacer las cosas bien hechas.
A partir d'ara el treball se centrarà en la planificació esportiva de l'equip. Montiagut és una aposta d'Antonio Martín, conseller responsable del futbol femení i també tercer màxim accionista del club.
Independientemente que es un hombre de la casa, que ya es importante, que es decir, tiene una trayectoria profesional, pues, para el femenino envidiable, y de nuevo deciros que con este reto de mantener el equipo en primerísimo nivel, pues teníamos que buscar, pues, personas comprometidas. Y desde luego no vamos a decir que no tengan conocimiento, que creo que es palpable de las personas que estamos tratando.
Aquest cap de setmana es fa la regata del llagut català en aigües de Badalona. La prova, molt espectacular, reunirà 650 remers de totes les categories.
Diumenge, a partir de les 10 fins al migdia, es podran veure aquests 650 remers de les categories cadet, juvenil, sènior i també veterans. La modalitat de competició és la 8 més timoner banc fix. Jordi Marco és un dels organitzadors de la prova.
Aquest any, amb una mica de precipitació, doncs la federació per això ens ha demanat que a veure si podíem organitzar la tercera prova d'aquest any. La primera es va fer a Blanes, la segona a Torredembarra i la tercera la organitzarem aquí a Badalona el diumenge. És la regata que probablement hi hagi més participació de totes les que s'han fet en els últims anys, perquè són gairebé 75 tripulacions més de 700 persones remant.
Paral·lelament, al Port de Badalona s'organitzen les jornades de vela obertes a la ciutat, dins la campanya Viu l'Esport al Port.
Sí, al Port fan aquestes jornades de vela, on el club també d'alguna manera hi participa, i el que passa és que són dues coses completament compatibles i es pot anar a veure què passa al Port i després venir a donar una ullada a la regata de Llaguts.
Força Esports, Catalunya Ràdio, Santi Carreras.
8:45, fins a les 9 farem tertúlia i també tenim algun apunt perquè volem saber com ha anat la jornada d'avui a Figueres. Estan molt pendents del futur de l'equip de futbol i ho podrem comentar amb l'alcalde de la ciutat, amb el senyor Santi Vila. I també la tertúlia avui amb Julià García, Papito Ramos i Marc Sant Romà. Bona tarda a tots tres.
Hola, bona tarda.
Hola.
Permeteu-me que saludi l'alcalde de Figueres, el senyor Santi Vila. Senyor Vila, bona tarda.
Sí, molt bona tarda.
Ahir vam conversar amb el responsable de Mi Apuesta, amb Enric Flix, que deia que era pràcticament inviable que el Figueres continués a Figueres.
Bé, aquesta és una posició que segurament es comprèn des d'una lògica estrictament mercantil, però a mi em sembla que la pràctica esportiva vinculada a la Unió Esportiva Figueres doncs l'hem d'analitzar des d'aquesta perspectiva i des d'alguna altra, lògicament.
Avui hi ha hagut, senyor alcalde, concentració davant de l'Ajuntament per reclamar que el club no marxi de la ciutat?
Sí, efectivament. El que passa és que aquí hi ha molta feina que hem de fer i jo crec que en aquests moments el que ens convé és trobar punts de conciliació, perquè en definitiva el que ha quedat clar és que els drets mercantils que hi són doncs han de poder-se conciliar amb els sentiments i amb el desig que aquest club doncs pugui continuar vinculat a la història de la ciutat i a la vida esportiva de la ciutat.
Particularment vostè ha parlat amb el senyor Flix sobre aquesta qüestió?
Sí, amb el senyor Flix hem estat parlant permanentment, com ho hem estat fent amb la resta d'accionistes minoritaris i amb la resta doncs, de persones vinculades al món de l'esport a la ciutat, jo diria, i a nivell federatiu català i espanyol. I bé, tots som conscients que aquest és un problema complex en què no hi ha bons i dolents. Això també ho voldria deixar molt clar.
Escolti, és cert que hi ha un grup de persones disposades a comprar les accions que té el senyor Enric Flix, però al mateix preu que ell les va comprar?
Bé, efectivament, sembla ser que això és així, però jo diria que si tots som adults i tots som conscients del que estem parlant, doncs el problema no és només aquest, sinó també garantir la viabilitat d'un equip doncs, que en definitiva vol ser competitiu i avui en dia això, com sabeu perfectament, doncs no passa només per tenir una posició major des del punt de vista d'accionariat.
Escolti'm, què vol passar a primers de setembre quan comenci la Lliga, perquè ara tenim l'estiu pel mig i doncs hi ha tot aquest enrenou i a més hi ha també les relacions federatives en tot això.
Bé, jo vull pensar que serem capaços de trobar alguna solució que garanteixi que, en definitiva, doncs, la Unió Esportiva pugui continuar jugant a la ciutat, i amb això hem estat treballant des del govern municipal i el conjunt de l'Ajuntament, doncs amb discreció, però fent molta feina. De moment, la Federació Espanyola doncs, ha recolzat la nostra manera d'entendre-ho, però jo crec que també doncs, ens equivocaríem si penséssim doncs, que això és tan senzill com una decisió federativa. No? Per tant, no és de pronòstics, però és moment de continuar treballant amb molta discreció i mirant doncs, de conciliar doncs, la lògica del senyor Flix, que en definitiva és una lògica legítimament de mercat i de viabilitat d'un projecte des del punt de vista econòmic, amb la lògica que es pugui tenir a la ciutat vinculada a un club que té pràcticament 90 anys.
Avui li han entregat signatures a l'alcalde, no?
Bé, avui s'ha fet un acte d'adhesió i de mobilització i, per tant, de recollida de signatures, que bé, jo crec que està bé, però, en fi, jo crec que la feina doncs, la juguem en un altre àmbit.
Senyor alcalde Santi Vila, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bé, a vosaltres.
Bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Vols veure més de 50 globus aerostàtics? Vine a Igualada.
Del 12 al 15 de juliol arriba l'European Balloon Festival. Cada dia a les 8 del matí i a les 8 del vespre podràs veure a Igualada un cel ple de globus i colors.
Dissabte al vespre no et perdis el piro musical amb la participació de tots els globus i després el concert dels Pets.
Del 12 al 15 de juliol, European Balloon Festival a l'Avinguda Catalunya d'Igualada.
Vols volar? Informa't a igualadaimagina.cat.
Visca! Ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els dos primers anys, sense cap tipus de pujada. i a partir del tercer any només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 900-22-22-22. Don Piso.
Aquest ja fa dies que està estrany.
Tot el dia riu. I la Montse i la Carme sempre li van al darrere. Que saps si s'ha comprat un cotxe nou o què?
Ni idea, tu. És ben
bé. Calla, que bé.
Hola, com esteu?
Bé, bé.
Anar fent.
Se't veu a la cara. Has aconseguit la casa que realment volies tenir i la satisfacció es nota. Quívoc Albert Disseny. La millor solució per la decoració de casa teva. Quívoc Albert Disseny. Albert Disseny. Al carrer Prudenci Comelles 2430. 93-872-81-11. Vine a Manresa i en gaudiràs.
Has vist l'edifici que estan fent aquí al davant? És com si estigués girat cap al sol.
Esclar, l'estan fent així per aprofitar al màxim l'energia solar.
Per escalfar l'aigua?
Per escalfar l'aigua i perquè un edifici ben orientat és més fresc a l'estiu i a l'hivern necessita menys calefacció. D'aquesta manera, tu estalvies tot l'any.
Ho tindrem en compte, ara que busco pis.
A Fecsa Endesa et donem solucions perquè estalvis energia i ara et proposem l'ús de l'energia solar per preservar el medi ambient. Endesa, patrocinador oficial de la 32a Amèriques Cup a València.
La revista Castells et convida a l'autèntic menú casteller.
Subscriu-t'hi ara i vin al restaurant Sant Jordi Cala Cati de Sant Martí Sarroca. Demana de franc el menú casteller per dues persones.
Truca al 93 511 66 90 o subscriu-te a revistacastells.com.
Aquest estiu, el menú casteller gratis amb la revista Castells.
Encara que no sàpigues qui és en Dani Pedrosa, ni t'emocionis amb una passada. Encara que no sàpigues què realment anar rebuf, ni el Gran Premi del Japó t'amoïni gens. Encara que pensis que parar els boxes et fa perdre temps, tu també formes part del nostre equip. Perquè Repsol, tot el que aprenem en l'alta competició ens serveix per millorar els nostres productes i després tu te'n beneficies.
Catalunya Ràdio.
Força Esports. Catalunya Ràdio. Santi Carreras.
Comentarem amb Julià García, amb Pepito Ramos i amb Marc Sant Romà la situació que es viu a Figueres, en el cas del futbol, situació que s'ha viscut també en altres ciutats i en altres indrets. Però l'altre dia escoltava el president del Barça, Joan Laporta, dient que el Madrid encareix el mercat pel fitxatge d'un central de Pepe per 30 milions d'euros, fet que va provocar la reacció ràpida del Barça quan va incorporar Milito per molt menys. També podem parlar de Saviola, la presentació al Real Madrid, i el fet, doncs, que, no sé, no se'n va ressentir, però sorpresi per algunes crítiques que ha rebut des de l'àmbit de la presidència del Barça. No sé, Pepito, Julià, Marc, per on voleu començar?
Si vols, comencem per l'últim, que és el cas del Figueres, i aquesta és una prova més de que manen els diners. És que és així, per dir-ho curt i ras, funciona així. Vull dir, si arriba un senyor, compren unes accions, té el poder econòmic i aleshores és que no hi ha més volta de fulla, mana ell. No hi ha lleis que no estan estipulades ni coses d'aquestes, vull dir, això ja és que, o sigui, ja ens hem d'acostumar que el paisatge, la geografia ha variat, ja no és el mateix aquells equips clàssics ja fa molt de temps. L'altre és mercadotècnia i és encarir, com deies, i relacionat amb l'altre que deia respecte a la Porta, respecte al jugador Madrid, és que estàs en el mateix sac, ni més ni menys.
Suposo per això que si ve un senyor com aquest i compra les accions, abans aquestes accions sí que pertanyien a algun sector de la ciutat, no?
Perquè, clar, perquè l'equip estava en condicions molt paupèrrima, molt dificultosa, i clar, hi aprofiten. Això és com quan vas a comprar una cosa, quan aprofites quan està més baix.
Mira, a la ciutat de Múrcia s'ha vengut a Granada, hi ha un senyor que l'ha portat allà i ell es pensava, el Granada 74 que estava, crec que...
Sí, que és un equip que recorda que el va comprar aquest mateix senyor quan estava a tercera divisió.
El
va comprar, el va pujar a segona B, a segona A, i ara el ven.
El ven perquè ara a segona A val molt més, no?, del que l'havia comprat.
Sí, però
fixa't
bé que ha quedat el quart.
Ha quedat el
primer que no puja a primera divisió, per tant, era un èxit en aquest sentit esportiu.
Pues se l'ha vengut, i a més el senyor que l'ha comprat el té Granada, l'Ajuntament de Granada no el deixa jugar a Granada, que Granada vol que jugui al Granada pues, antic i un nou, em sembla que hi ha un nou Granada a tercera divisió, i estan buscant una altra ciutat. S'ha ofert Oviedo, crec que s'ha ofert
Toledo.
Sí, s'ha ofert Ceuta. Jo suposo que la federació o diguéssim la direcció general esportiva haurà de posar normes i lleis en aquests casos, que ja seran pues, cada
aquí, per aquesta cultura esportiva i que deia el Pepito, diguem, que se barreja l'economia i totes aquestes situacions, no hi estem fets, però això als Estats Units les franquícies van amunt i avall, és a dir, el món del bàsquet un equip que ha nascut a un lloc acaba jugant a un altre,
ho parlàvem,
qui ho compra, no?
Ho parlàvem la setmana passada,
sí, estem,
no?
Sempre estem a la mateixa situació.
Ja, he començat amb altres esports, fins a fer el bàsquet mai s'havia parlat d'aquestes coses.
Mira, ara ha passat amb
i a més el poder dels intermediaris i el que repercuteix això amb el futbol base, amb el futbol de formació, clar, tu pots portar jugadors de fora, vull dir que aquí cobraràs uns diners, en canvi el futbol base no, és que hi ha moltes coses.
El que passa que és trist, per exemple, doncs a Figueres, pues que Figueres, pues la Unió té una molts anys d'història, pues que en un moment donat que vingui un senyor i res, amb un mes, amb una setmana, amb una decisió se'n va.
Però si ha arribat aquest senyor també perquè potser el Caliu havia afluixat, havia baixat molt.
Jo suposo que
ara per l'equip o per l'entitat, no?
Que les ciutats, no? Que tinguin un equip en aquestes divisions hauran de ser conscients de que si no inverteixen, busquen sponsors o tenen calés, doncs s'hauran de desil·lusionar, no? Amb els seus equips de les ciutats.
No, i a partir de la base que és una categoria que és totalment, vull dir, és una ruïna. Perquè a segona ve tens uns desplaçaments molt llargs, les entrades són molt minces, si no tens esports...
Les nòmines són fortes també, perquè si vols fer un equip
més aquí, sobretot molt aquí a Catalunya passa molt, potser arreu de Catalunya pot ser una mica diferent, però està dintre d'aquest nou marc global del paisatge diferent del futbol.
Recuperem. Saviola ha presentat al Real Madrid, sorprès per aquestes crítiques que rep, el fet aquest d'un jugador que passi del Barça al Madrid o del Madrid al Barça, sempre es viuen situacions com aquestes, i quan ja li plantejaven si celebraria els gols, si els fes jugant contra el Barça, Pepito, ja t'he vist quan has sentit això que has fet mala cara.
No, mala cara no, però vull dir, és que has de tenir memòria amb el futbol i amb tot, i jo crec que l'únic que se li pot demanar a un jugador de principi és ser professional. A partir d'aquí ja els sentiments... Evidentment, jo sóc enamorat, no, de nois com, jo que sé, Víctor o Xavi o Carles Puyol, perquè són un exemple de petit ho han viscut, però el jugador professional, vull dir, és que escolta, li van preguntar al Figo també, amb aquell famós quan va anar, i va dir, oi, jo soy portuguès, no m'expliques, vull dir, o sigui, és que és així, vull dir, o sigui, ell, el Barça podia haver tingut l'opció de renovar o no, i després ella, doncs, fa el que creu, és un professional.
Coses de la vida, el Barça no ha volgut renovar, li ha sortit el millor que podia sortir, que és el Madrid, i ara serà, doncs, una missa
que volca. Tots ho dieu des de l'àmbit, perquè sou entrenador, des de l'àmbit professional. Jo em miro la Mar i ja somriu, perquè ella des de la posició, diguem, d'estar dins el món de l'esport, però aficionada al Barça, probablement, no ho sé, té una òptica diferent.
No, jo suposo que les declaracions ara venen, suposo per coses que no coneixem, que s'hauran dit.
No ho arreglis.
I que...
quina sensació tens tu veient ara Saviola amb la samarreta blanca del Madrid?
No ho sé, no crec que sigui per mi un jugador com el cas Figo, com el cas Eto'o, a la inversa, o com el cas Luis Enrique, no? Que eren més referents, no?
amb més caràcter
sí. Que potser podien fer més mal la seva anada i vinguda. Jo crec que ara el simpatitzant del Barça no ho ha viscut com, no sé, com una ofensa, no?
A més, és un noi que té moltes simpaties, perquè el seu caràcter és molt discret, sempre...
Ha fet unes declaracions
sempre molt assenyades,
molt bé, sempre
s'ha marxat fora, ha marcat gols per donar bon rendiment.
Sí.
Clar, el tema ja comencem, no?, que ell pertanyia, era un fitxatge de l'anterior junta, vull dir, va haver un reajustament econòmic, es va buscar altres opcions i estem en el món professional.
No, i si el cos tècnic del Barça decideix, doncs, d'on no va... Les declaracions del president del Barça, doncs, bueno, alguna cosa hi deu haver que potser no sabem. Vull
sí,
dir que
en les negociacions
que,
o...
Sembla que hi hagi alguna cosa que no se sàpiga, però bueno, doncs, s'han de sentar també.
Sí, normalment aquestes declaracions suposo que sobten quan no saps d'on venen, no? Potser són retrets que la gent desconeix, no?
O per anar justament a l'equip que vas.
Però normalment, no sé, en la porta no va, fa tampoc...
Desitja els mateixos èxits que ha tingut mentre ha estat jugador del Barça.
Bueno, sí,
has de col·locar, has de situar...
No sé, potser són frases fetes, no?
Sí, no sé, depèn com s'interpreti, no?
Té diverses lectures, això.
Sí.
Hem d'anar un moment a publicitat i després m'agradaria que comentéssiu un fet. Sabeu que va haver-hi assemblea de la Federació Espanyola de Futbol i s'ha aprovat un canvi en els estatuts. Els jugadors que simulin faltes seran sancionats d'un a cinc partits. Això ho van aprovar ahir a l'Assemblea de la Federació Espanyola de Futbol. I quan dic faltes vull dir enganyar l'àrbitre, des d'una falta, una simulació d'un penal o un gol amb la mà, per exemple.
Uf, no puc més, estic esgotat.
Quin partit, eh? Ens prenem un suc de fruita?
Vinga.
Que idea.
Ara, a Hipercor, sucs de taronja, pinya, poma o préssec raïm Don Simón en vas d'un litre, 79 cèntims.
Hipercor, compra bé per viure millor.
Ei, companys i companyes, la Salseta del Poble Sec estem de festa. Voleu celebrar amb nosaltres el 30 aniversari? Sí? Doncs apa, som-hi!
Concert 30 anys en dansa, Salseta del Poble Sec, divendres 13 de juliol a les 11 de la nit. Plaça del Sortidor, Poble Sec, Barcelona.
Fins aviat, cucudrulo!
El Cafè de la República, amb Joan Barril.
Aquest divendres, que és l'últim d'aquesta temporada al Cafè de la República, rebrem a una persona que tindrà molta feina aquest estiu. Ens agradaria que no en tingués gaire. Es tracta del conseller de Participació, però també d'Interior, Joan Saura.
El Cafè de la República, a Catalunya Ràdio.
Sidra irlandesa Magners. Només cal posar-hi gel i servir-la, perquè el millor de la calor és poder refrescar-se. Sidra irlandesa Magners, el temps que et dediques a tu. Beu amb moderació.
Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Catalunya Ràdio.
Força Esports a Catalunya Ràdio.
S'ha de valorar el prejudici que es causi a l'adversari. Per tant, qui simuli falta seran sancionats d'una a cinc partits.
La pregunta seria, de quina manera ho esbriraran això? Clar, perquè aquesta és la pregunta.
Clar, suposo que és a la posterior, ja no sé que hi hagi una innovació
en tecnològica. Amb tecnologia,
en estadis.
Ah, o l'àrbitre és el que decideix aquest tema.
Perquè, òbviament, ha de ser en el moment que es faci. Perquè, si no, estaríem ja en la situació de que ha acabat un partit, que on has vist clarament que ha marcat el gol amb la mà, tenim exemples.
Doncs llavors aquests 5 partits s'han d'endurar.
No.
Què vols dir?
Sí, però el partit ja l'has perdut, això d'entrada.
Ah, sí. Sí, però no, sí. Pot ser que el jugador el sancionin després.
Sí, sí.
S'ha de valorar el prejudici que es causi a l'adversari.
Uh-huh. Bueno, però si fas, per exemple, la jugada del Messi, no sé si va ser el gol de la victòria, no? Bueno, no, suposem que sigui el gol de la victòria, però, i el fas amb la mà i l'àrbitre no se dona compte i s'acaba el partit 1-0.
I fixa't bé que també ho va fer-ho aquell, el Comagüero, un altre argentí, que són molt vius, són molt llestos, vull dir, i estava al costat del pal i
si tots, els defenses perds el partit i a l'altre li cauen 3 o 4 o 5 partits.
Cal veure de quina manera, ho pensen solucionar-ho.
Jo crec que ho veuen només com un càstig, no? Jo crec que s'hauria de veure com una solució a el que està passant durant el partit. No m'agrada la idea de castigar.
Aniria més a la línia de la revisió de la jugada que, per exemple, s'ha fet ara a Wimbledon.
Sí.
És a dir, que el jugador té la potestat de demanar revisió d'aquella acció.
Això amb el futbol no crec que ho facin, eh? A més de principi.
És que han d'haver-hi molts angles, no? Perquè a vegades quan a la televisió repeteixen, a vegades ho has d'interpretar si ho has vist o si no, no?
Doncs ja ho té, ho ha de xiular, això, eh?
Sí, sí.
A la lliga inglesa volen
no,
fer
és difícil.
Una prova amb el tema de càmeres a les porteries. I...
Home, però és que tu pensa, per exemple, Julià, ara fa dos o tres anys, quan el Liverpool va quedar campió d'Europa, passa l'eliminatòria semifinal contra el Chelsea per un gol que encara t'ho passen encara t'ho passen i no saps si ha entrat o no ha entrat, i amb aquest gol ha arribat a la final que perdia i la va guanyar. Clar, és que dius, això és molt
doncs
fort.
La lliga inglesa
és que no és allò que vas 3-1, no, és el 1-0 perquè havien empatat 0-0 i aquest és el 1-0 i per aquest gol que no ha entrat i tu encara veus que no ha passat, ha arribat a la final i l'ha guanyat. Imagina't el que això implica. Per tant,
bueno, doncs igual ho miren llavors i decideixen en aquell moment si ha entrat o no.
Clar, és que el tema és veure la tecnologia, que hi ha solucions que s'han parlat moltíssim, no? des de sensors, per exemple, que estiguin amb el travesser i amb la línia, sobretot, no? Ja sabeu que quan bota la pilota ha de passar tota sencera, doncs que hi hagi un sensor que en el cas que faci l'àrbit sàpiga perfectament, perquè notarà un xiulet que ha entrat, coses d'aquestes, si no, a veure com ho fan.
Continuarem comentant aspectes doncs, que són prou interessants i que marquen molt i determinen molt en situacions concretes al món de l'esport, però ens ha cridat molt l'atenció l'experiència d'un atleta, d'Òscar Pistorius, que és la gran estrella de la prova de la Golden Gala d'atletisme de Roma, que s'ha de fer aquesta nit. Pistorius no és cap plusmarquista mundial, però avui segurament centrarà tot el protagonisme perquè participa en una sèrie dels 400 metres en una reunió atlètica de Roma. I és que Òscar Pistorius competeix amb dues pròtesis de carboni a les cames perquè les va perdre quan era petit. I competeix, diguem, amb atletes que no tenen aquestes
dificultats. Però pots especificar en quin lloc de les cames?
No, les cames.
Ja, totes les dues? Sí.
Des del genoll.
Ara tindrem més dades.
Sí, l'atleta sud-africà és capaç de fer els 400 metres amb un temps de 46,34, una marca molt competitiva que el porta a la línia d'arribada amb opcions fins al final dels últims metres. És l'actual campió paralímpic dels 200 metres, on és capaç de córrer en 21,34 i ha fet els 100 metres en 10,91. Pistorius, de 21 anys, vol competir als Mundials i als Jocs Olímpics, però la normativa de la Federació Internacional d'Atletisme li ho impedeix. No es permeten ajudes externes per competir. L'exatleta català de 100 metres, Jordi Mayoral, és partidari de deixar córrer en proves com els Jocs o els Mundials aquest atleta discapacitat.
Per la situació que suposa estar en una Olimpiada i per una persona que jo crec que ja et dic, tot i que el que pugui ajudar externament el que porta, el valor que té i l'entrenament que ha de fer aquest nano per poder aconseguir aquestes marques no li treu ningú. I naturalment que ja et dic, si fossin unes ajudes que l'ajudés a propulsar-se i que a més, vull dir, fes unes marques estratosfèriques, et diria, bueno, pues no, però amb unes marques que jo crec que, bueno, que seria potser participar a una Olimpiada, tindre la satisfacció de poder estar en uns Jocs Olímpics i viure pues, aquest ambient i pues, potser pues, córrer una carrera i poca cosa més faria, perquè la marca és molt bona a nivell d'Espanya, però amb una Olimpiada es quedaria pues, com una anècdota, no? Però jo trobo que sí, que tindria que participar en una Olimpiada, sí.
Però ara mateix li és impossible a Pistorius competir per la negativa de la Federació Internacional. Aquest organisme s'aferra a la normativa davant d'un cas sorprenent. Pel vicepresident de la Catalana, Josep Maria Ententes, és un cas interessant que cal plantejar-se, tot i que adverteix que els canvis de normativa sempre són molt lents.
Està bé que es plantegi, està bé que la gent, doncs, estigui aquí lluitant per les seves coses i que doncs, per això hi ha un comitè tècnic doncs, que suposo que em prendrà nota, tot i que realment tenint en compte per experiència que hi ha abans no es modifica molt aquestes coses, no sol ser de pressa.
Ara mateix aquesta atleta discapacitat millora totes les marques dels atletes espanyols. L'exatleta de 110 tanques, Javier Moracho, creu que deixar-lo córrer seria una bona manera de facilitar la integració i de premiar l'esforç de l'atleta.
Yo por mi parte, yo le dejaría correr como los demás. Creo que una persona que tiene amputada las dos piernas y que hace un esfuerzo tan grande para hacer estas dos magníficas marcas de 21.34 en el 200 y 46.34 en el 400 metros, esto muchos con las dos piernas, la mayoría de españoles no lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que es un gran esfuerzo el que ha tenido que hacer y que dentro de todos los programas y socialmente con la integración que estamos de todos los ciudadanos, yo creo que debería, mi opinión es, participar con los demás y que ya no solo en la Golden Gala o en Sheffield, meetings importantes europeos, sino también en Juegos Olímpicos y Mundiales, en mi opinión, podría participar con el resto de los atletas y participantes. Creo que también podría ser una motivación muy grande para él.
Òscar Pistorius seria millor que David Testa, el millor atleta espanyol als 400 en aquests moments, amb una marca de 46,76. De fet, la seva marca s'acosta a les mínimes exigides per disputar els Jocs Olímpics. La mínima B pels Mundials és de 45,95. El mateix atleta es veu lluny de les millors marques, però amb ganes d'acostar-s'hi.
Ara estic corrent en una marca de 46,3 i has de tenir en compte que els millors del món estan en 44,43. Així que encara hi ha una diferència important, però ara mateix ja en tinc prou d'entrar en l'escena internacional. Estic realment emocionat, vull agafar experiència i tinc moltes ganes de competir. Estic segur que seguiré corrent més ràpid i rebaixant els meus registres en un futur pròxim.
Per tothom que el vulgui veure en acció, Pistorius competeix avui a partir de les 10:05 en una sèrie dels 400 metres amb atletes italians en aquesta reunió de Roma i tornarà a competir a la reunió de Sheffield diumenge.
Doncs és una situació, és a dir, de voluntat, de competició i, pel que es veu, d'alt nivell.
Jo coincideixo plenament amb el que ha dit el Javier Moracho, que per ser un gran atleta, és que només la mentalitat i el sacrifici, jo ja em venia al cap mentre estava escoltant la notícia el cas de l'Esteve, el pilot, vull dir, o sigui, que això és impressionant amb el que li ha passat, però ja veus una força interior, un caràcter i unes condicions que, és que hauria de competir igual que un altre.
Home, aquí no, sempre es diu que l'esport fomenta la integració, l'esport fomenta la superació, l'esport, no? En definitiva, aquí estem veient un cas, no? El que passa que suposo que senta precedent perquè puguin passar altres casos, però si hi ha unes mínimes estipulades per cada federació de cada país i aquest atleta la supera, per què no, no?
El problema deu estar en l'homologació.
Hauran de fer normes
de les pròtesis.
Hauran de fer normes i clar, homologacions,
però
aquest,
però
suposo,
em sembla que
hi haurà algú que et vindrà a dir que això l'ajuda, el beneficia o col·labora a... no ho sé,
perquè aquest atleta amb les marques, amb les marques que fa, es pot presentar als Jocs Olímpics,
Sí, i tal. Però, és a dir, que ell a més diu que té la voluntat de participar, diguem, en competicions internacionals.
I a més que, fixa't bé que està comentant, l'embranzida quan tu fas amb distàncies són, que no són massa llargues, és una explosió que ho tens als quàdriceps, no? Perquè aquí tens l'impuls, però el panxell, el tou, vull dir, això ajuda moltíssim, sí. I això no ho té ell, vull dir, o sigui, això és increïble.
I ara hi buscaran, no sé, és un cas insòlid i...
S'ha de canviar la normativa.
Sí, i a més d'esforç per part d'ell.
És que és, això ha de ser així, vull dir, és que les normes estan per canviar-les. Això està més clar que l'aigua.
El que deia la Mar, si sempre es parla de l'esport com a element d'integració, sí. I per tant, quan se presenten situacions com aquestes, és on cal, deia el directiu de la Catalana, que les reformes sempre són lentes, és a dir, aquí és potser on cal esperonar, justament perquè no siguin tan lentes.
L'estructura conservadora, l'estructura, això ja ho sabem, vull dir, per exemple, és que ja només amb les condicions, és que això ja és, automàticament ja ho ha de tenir, però és que deia Julià també abans, és que això són marques que un que està en dues cames, igual no les fa.
No les fa. Encara li poden dir que ell treu benefici de tindre la pròtesi, pot ser que li diguin això?
Se li diu, però estudis científics asseguren que ell té una discapacitat encara del 10% respecte als altres atletes amb les pròtesis.
I per tant vol dir que supera per damunt de...
Per tant que la marca seria millor.
Encara seria millor.
Sí. Si es demostra, no té per què no. Competir.
Igual no el deixen quan s'acosti les marques bones als Jocs Olímpics, li diuen que no és, vaja, que si està fent millors marques que els que d'allò, doncs no sé.
Bé, és una situació que ens venia de gust plantejar avui al programa, doncs, per aquest fet que demostren dins el món de l'esport, doncs, la superació, la voluntat de continuar endavant, i en aquest cas aquesta atleta de 21 anys ho demostra clarament. Ens queden 3 minuts per arribar a les 9. Ja hem comentat al voltant de la incorporació de Saviola al Real Madrid, que el Madrid encareix el mercat. Argentina-Brasil, Pepito, Damià, final de la Copa... Ai, Damià, Julià, final de la Copa Amèrica. Teniu favorit?
Jo claríssim, Argentina. És l'equip que a més ha guanyat tots els partits i donat un espectacle, i a més barrejant pragmatisme, eficiència, vistositat, ja no parlem del gol de Messi, però és que tenen jugadors com Verón, que semblava que estava pràcticament, i li està donant un nivell altíssim.
És un equip que agrada...
Tu també estàs per l'Argentina?
Sí, i tant.
I la Mar?
Jo també.
Sí.
El que passa que en una final sempre passen de vegades coses, però agrada anar a dormir tard i veure com juga aquesta selecció.
Més que res també perquè Brasil presenta una selecció també una mica marmada, no?, de les seves grans estrelles.
Has dit anar a dormir tard, d'altres es lleven d'hora per veure els partits.
Sí, el graves i després el veus més tard, sí, exacte.
Sí.
I l'altre punt de l'actualitat de la jornada d'avui és Rudi continua un any més a la penya, però a l'horitzó hi té l'NBA. Ara, quan un entrenador o quan un club fa un projecte i té els jugadors, quan veu que un li pot marxar, que li perilla tot, en aquest cas la penya s'ha volgut lligar-ho bé.
És que crec que no tenia més opcions, perquè ell...
Això va marxar. Exacte. Et marxava.
Exacte.
Josep Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Tens algun apunt de l'actualitat? Ens queda un minut mal comptat.
Sí, relacionat amb el ciclisme, el corredor de la Quassabona, Miquel Scarponi, suspès per 18 mesos per la Comissió Disciplinària de la Federació Italiana per estar implicat en l'operació Port. Avui també l'equip Astanal, l'equip de Mino Kurov, ha acomiadat l'alemany Matthias Kessler després que donés positiu en una contraanàlisi. Un altre cas de dopatge, l'atleta francès Florent Lacaze, finalista als últims europeus de l'atletisme, de Göteborg amb 800 metres, també ha donat positiu per testosterona.
Has carregat de dopatge avui, eh?
Sí, sí, no pot ser d'una altra manera. Sobretot el ciclisme és una època molt, molt propensa. En tenis, el torneig de bàsquet, Carles Moya i Nicolás Almagro jugaran demà una semifinal, l'altra la disputarà David Ferrer, i en tir el barceloní César Gómez disputarà les semifinals del Mundial amb la selecció espanyola contra Austràlia. Valero Rivera Júnior, el jugador de handbol que entre altres havia estat al Barça, i el Kai Aragó ha fitxat per l'Algesires.
Doncs arribem al final del programa. Pepito Ramos, Julià García, Mar Sant Romà, gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres.
Queden 15 segons per arribar a les 9, això s'ha acabat, adéu-siau.